Ja podríem començar parlant de moltes coses, però si n'hi ha una que m'apassiona també és que avui és el Dia Mundial de la Meteorologia, que a més, com ja deia la setmana passada, ha evolucionat tant que fins i tot ara, quan s'equivoquen d'un parell d'hores, ens queixem. Però ha evolucionat moltíssim. En parlarem avui amb l'Armando Álvarez. Avui és el Dia Mundial de la Meteorologia. Soc el Ricard Álvarez i comencem a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Estem a dimarts, a 23 de març del 2021, fregant ja els 14 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica, com deia avui el Dia Mundial de la Meteorologia. Parlarem amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Avui, a més, marxem els dimarts cap a Q2 Consultors. També estarà amb nosaltres el Cosme García perquè comença les xarles quaresmales i ens explicarà com ho faran aquest 2021 amb la situació amb la que estem vivint, que ho faran, avui, demà i passat demà. Però ja us avanço que, a més, t'ho fan d'una manera que ho podràs gaudir des de casa i en el moment que vulguis, que és la millor manera. Mira, si hi ha una cosa bona que ens ha portat la pandèmia, aquesta és el tema de fer-ho les coses de manera virtual. Quan es pugui presencial, evidentment saltarem al tema presencial, però de moment, gràcies a la virtualització informàtica, hi ha moltes coses que no ens perdem i que si no fos per les noves tecnologies ens perdríem. També estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt. Amb ell obrirem la finestra dels records i ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una, l'espai de gastronomia. Avui ja t'avanço que tindrem 2 sols Repsol, una estrella Michelin i, a més, un xef, però d'aquí, de casa nostra. Això serà la gastronomia. A més, acompanyarà el nostre sommelier, el Felip Urbano. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ara sí, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, escolta, i felicitats per la part que et toque, Dia Mundial, avui.
Enguany se celebra de manera telemàtica.
Sí, clar.
L'any passat no es va poder celebrar perquè justament es va tancar el mes de març. Abans se celebrava com actes en Madrid, en Barcelona, en les delegacions de l'Agència Estatal de Meteorologia en cada comunitat autònoma. Però enguany és telemàtic. Estan fent una presentació d'una nova aplicació Termopluvio, que es diu Termopluvio, perquè els col·laboradors, que no són funcionaris, que col·laboren, no envien les dades a través del correu de tota la vida o el correu electrònic, sinó a través d'una aplicació.
Bueno, va tot a través d'apps ara, totes
claro,
aplicacions
tot a través d'això s'està presentant i després una conferència magistral d'un oceanògrafo per com influeix el canvi climàtic als oceans, no? És a dir, si vols te fa un mini apunt de resum, que és que l'escalfament global provoca una expansió, un augment del volum de l'aigua del mar, que fins ara estava calibrada en nivell mar i que l'han recalculat a 3,3 mil·límetres any. Però és per l'expansió, per l'augment de volum, no pel desglàs. No tant per desglàs, perquè no està molt ben mesurat el desglàs dels àrtics, de Groenlàndia concretament. I el país més gran és aquest desglàs de Groenlàndia. Podia parar la cinta transportadora, que són les corrents marines del planeta, i que de retruc, degut a aquest desglàs de Groenlàndia, podia tallar o parar el moviment d'aquesta cinta transportadora que ens envia a l'Europa Occidental, la corrent del Golf. Doncs, de retruc, d'un escalfament global, un defredament a l'Europa Occidental. Estem parlant de 50-100 anys vista, no per ara mateix. És a dir, que a vegades...
Ja, però 50-100 anys vista a nivell del planeta és no res,
Evidentment, s'ha de preveure abans, clar, que no pas que prendre mesures abans que no quan tens el problema aquí a la vora, no?
Clar.
I passant el dia a dia, ja passant el dia d'avui, avui han tornat les glaçades gairebé a totes les comarques de Lleida, fins i tot a la plana no tant, perquè hi ha de l'indrés entre 3 positius i menys 3, tot i que la majoria han estat entre menys 1 i entre més 1. En Lleida Ciutat hem tingut un grau positiu, però n'hi ha hagut llocs de 2 sota 0. És a dir, que avui hem fregat la glaçada fins i tot malèvola, no? Mentre sí, que el Pirineu una mica més, i després durant el dia repuntarà la temperatura, com ahir que van arribar graus. De cara a demà, els dies assolellats continuaran tota la setmana, amb un petit augment dels núvols de cara a divendres. Però n'hi haurà un gran contrast. De cara a demà està previst 22 de màxima i 2 de mínima.
Caram.
És a dir, que podem passar...
20 graus d'oscil·lació.
Amb molta roba i acabant de màniga curta.
Home, 22 graus és una temperatura alta, Armando.
És molt. Sí, a partir de demà podrien, avui potser no arribarem a 20, però demà uns quants dies a la vora dels 20 graus, depenent de la comarca, entre 18 sí, sí, i 22. Sí, sí, sí. Avui pujaran molt les temperatures màximes, bueno, al Pirineu. Doncs
pues segueix aquesta tònica.
Però dins d'una tònica assolellada.
Sí.
De fet, a llarg termini, que surten les temperatures, sí que la setmana que ve seria més aviat càlida, és a dir, 2-3 graus per sobre del normal, però podria un canvi de temps justament els dies de més festa. El 1-2 d'abril.
Vale, pues...
Vale, què farem?
Vale, Armando.
Però això queda molt lluny encara.
Sí, sí,
queda molt lluny. Podria variar, però de moment... faria com bon temps, diguem, fins al dia 1 d'abril.
Vale.
Després ja la cosa se podria embolicar.
Bueno, pues ja en parlarem el divendres, que en tindrem més dades. Gràcies, Armando.
Sí, farem. Bon dia.
Adéu, bon dia. Bueno, és que el temps és capritxós, ves? Què hi farem? Va, busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, degut a les gelades, Agricultura estima una pèrdua del 70% de la producció d'albercoc al Segrià per aquestes darreres gelades. El departament detecta danys importants al Pla de Lleida, sobretot en fruita de pinyol i ametller. Ja vam parlar ahir amb Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, i ja va dir que en les properes hores i dies se sabria l'abast. I ja es comença a saber, i ull, que potser encara no ho sabem tot aquesta matinada, com deia l'Armando Álvarez, ha tornat a glaçar, no tant com el cap de setmana, però veurem com va afectant tot plegat. El sector porcí, per cert, ha informat que ha reduït en 30 anys un 30% el consum d'aigua per produir un quilo de carn. El Centre d'Estudis Porcins de Torrelameu estudia sistemes per a una producció més sostenible de la cabanya porcina. Evidentment és una bona notícia, perquè ja sabeu que per generar un quilo de carn, o sigui, el quilo de carn fa que no sigui sostenible per tota la despesa que hi ha al darrere, i que s'hagi pogut reduir aquest 30% de consum d'aigua és una bona notícia. Ara, s'ha tardat molt. Afortunadament s'hi està estudiant i tot fa indicar que les millores seran més sostingudes i més ràpides en el temps.
Estàs informat.
Girona, Lleida i Reus, entre d'altres, fan front comú amb altres ajuntaments per reclamar que l'Estat replantegi les ajudes als municipis. Volen que s'aprovi amb urgència un fons de reconstrucció local amb una dotació d'almenys 4.000 milions d'euros. I obrim la plana política. De moment marxem cap a la Diputació, perquè els comuns volen dimissions de JunsperCat a la Diputació de Lleida per l'informe de la Sindicatura de Comptes. Amb PSC i Ciutadans volen crear l'Oficina de Supervisió de Processos per evitar nous casos de contractacions irregulars. Recordem que estem parlant de l'exercici del 2017 i que uns quants... moltes de les persones que estaven llavors treballant i amb poder de decisió, que van fer aquestes històries, segueixen el càrrec i segueixen els mateixos llocs. Estem a l'any 2021. El ple de l'Ajuntament finalment es va aprovar que es crearia una comissió per mirar a veure què havia passat. Estem a l'any 2021, 4 anys després. I avui l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, a través del seu compte oficial de Twitter, ha culpat el govern pel baix ritme de vacunació. Diu que a tot l'estat s'ha vacunat amb les dues dosis de Pfizer i Moderna un 4,4% de la població. Diu també, quan es compara amb els percentatges d'altres països, posa en evidència el fracàs del govern espanyol a l'hora de facilitar una protecció ràpida i eficaç a la ciutadania. I afegeix, no anem bé. Hi ha hagut gent que educadament li ha contestat, apuntant on està la causa del problema, perquè clar, això de culpar el govern espanyol, doncs, escolta, és fàcil i ràpid. Sempre tindràs el sector popularment anomenat de palmeros que et diran que sí, sí, tot és culpa d'Espanya, tot és culpa del govern espanyol, però resulta que qui ja entén et diu que és un problema i un fracàs de la Unió Europea. Perquè la Unió Europea és la qui compra totes les vacunes dels països de la Unió Europea, es reparteixen segons criteris de població, del total de compra de la Unió Europea el 10% va cap a Espanya, i de les que arriben a Espanya, també per criteris de població, no polítics ni històries, per criteris de població, el 16% van cap a Catalunya. I aquestes s'administren. Que n'han arribat poques? Sí. És culpa del govern espanyol? Doncs no. És problema de la Unió Europea, que les seves compres doncs no li estan servint. Si va comprar 30 milions de dosis, ara m'invento xifres, i només n'hi han donat 10, es reparteixen segons el tant per cent amb el que es va acordar. Per tant, estrany, que amb la que està caient, amb la necessitat de polítics que quan obrin la boca ho facin per arreglar problemes i no generar problemes, avui l'alcalde de Lleida en surti amb aquesta piulada que no sé a sant de què ve avui, dimarts 23 de març. També sobte les respostes. Sembla, això és com que hi hagi gent que cregui encara que la Terra és plana, doncs és el mateix. Com pot haver gent que aplaudeixi un tuit així? A mi l'alcalde de Lleida és una persona de màxima respecte. És l'alcalde de Lleida. Però quan fa un tuit així i s'equivoca, no entenc com pugui haver tanta gent que encara li aplaudeixi les gràcies. És increïble, és increïble. Però això està passant. 2021, amb un 4% de població només vacunat, quan ens fèiem les il·lusions de que el juny estaria el 70% de persones vacunades, vam començar a vacunar la darrera setmana del mes de desembre, eh? Farà 3 mesos. Amb 3 mesos, un 4,4%. Aquesta és la dura realitat. O sigui que a l'estiu, res del 70%, ni volent, hi arribarem. Alemanya, per exemple, ja ha dit que les xifres estan pujant i que confinaran tot el país de l'1 al 5 d'abril amb un confinament dur, que no havien vist fins ara ells. Aquí, això descartat total, perquè clar, ara que ens han donat un mínim de llibertat per Setmana Santa, segur que no es tiraran res i els dies posteriors tampoc. Quan les xifres ens diuen que no anem bé. El volum de pacients ingressats a hores d'ara als ajuntaments, als hospitals públics i privats de la província de Lleida és de 109 persones. N'han pujat. Ahir era de 105. Salut ens diu que les persones ingressades a les UCI també han augmentat en dues. I ara són 24. Ahir eren 22. Hem de confirmar 90 nous positius a la demarcació de Lleida les darreres 24 hores. A més, dues morts més a l'Alt Pirineu. La xifra de morts a la província de Lleida és de 738. I les dades del Pla de Lleida ens diuen que el risc de rebrot ha estat 345. Ens hem començat a acostumar a viure amb un risc de rebrot de 300 punts o més, quan el normal seria estar a 20, 30, 50, com a molt. A partir de 100 és vermell, és molt alt. Estem a 345. I el pitjor de tot és que la RT, que és el que ens diu com es comportaran les xifres en les properes hores i dies, si està per sobre del 1, vol dir que estem en augment. Evidentment, si està per sobre del 1 una mica només, vol dir que l'augment serà moderat. Si està molt per sobre de l'1, inclús arribar a 2 o a 3, vol dir que l'augment serà molt més fort. Doncs estem a 1,14. Vol dir que estem en augment. No hem arribat ni tan sols a Setmana Santa. A l'Alt Pirineu i Aran estan a 0,95, el risc de rebrot a 406. Si fem un repàs per comarques, resulta que a la província de Lleida tenim 4 comarques on la RT, el que marca com es comportaran les xifres d'infectats en les properes hores i dies, estan per sobre de 2, o sigui, estan doblant. És al Pallars Sobirà, que estan a 2,55, a les Garrigues, a 2,25, a l'Alta Ribagorça, 2,09, i a la Noguera, que estan a 2. Però és que tota la resta estan per sobre de 1, menys, i escolta, mira, si ho hem de, ho hem de fer públic, doncs ho fem públic, els felicitem, a l'Alt Urgell, que estan a 0,88, a la Cerdanya, 0,70, a la Segarra, 0,90, i al Solsonès, que tenen un risc de rebrot de 36 punts, només 36 punts, i una RT del 0,39, al Solsonès. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot ha tornat a pujar, estem a 208 punts, i la RT a 1,08. Aquesta és la realitat, i estem a una setmana de Setmana Santa.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que arriba el moment en el que nosaltres fem un truc a, i a més ho fem a través de telèfon. Saps que sempre et dic a Q2 consultors que tenen un telèfon fàcil de recordar i que t'atenen perfectament? Doncs jo també ho faig. 973-28-28-18. El que passa és que a mi ja em coneixen i ja em parlen, ja em passen normalment amb el Josep Lluís Gómez, però a tu t'atendran igual de bé, eh? 973-28-28-18. Els trobes al passeig de Ronda 57, als Baixos, a Lleida, a internet a www.q2-consultors.com. Pues que a més a més tenen equips a Balaguer, a Lleida, ja hem dit, a Barcelona i a Viella. Toquen, vaja, multitud de temes. Per això et dic que tu truca al 973-28-28-18, explica el teu cas particular i ells t'assessoraran i et buscaran sempre, sempre, sempre la millor solució. Amb nosaltres, avui, el Josep Lluís Gómez, advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, l'altre dia parlàvem amb uns amics, bueno, parlàvem per telèfon o per videoconferència, perquè les coses estan com estan, però parlàvem de a vegades allò, no?, dels típics escàndols aquests que hi ha hagut de polítics, de corrupció, que després quan els van a imputar resulta que no tenen res al seu nom, que ho han ficat tot a nom de la dona, i llavors així són com, bueno, que no tenen diners, escolta, no tenen diners i no podem tornar un duro perquè ja no està en nom nostre. Això té un nom, oi, que sí?
Sí, té un nom. Podríem parlar de delictes d'aixecament de béns i de delictes d'insolvència punible.
Clar.
És a dir, estem parlant de delictes.
Aixecament de béns. Clar, jo ara ho he dit, dic, sí, home, sí, els famosos i els tals. Però, clar, no cal ser famós per fer això.
Pues no. Potser els casos que surten més a la premsa són d'aquest tipus de persones, però davant d'una situació en què pensem que ens van a reclamar o ja ens estan reclamant un deute, hi ha la tentació a vegades de generar una situació d'insolvència, encara que sigui parcial, a fi i efecte de d'alguna manera pues, de salvaguardar il·legítimament el nostre patrimoni i de frustrar les esperances d'aquell acreedor que pensava o pensa cobrar un deute amb aquell patrimoni nostre, el patrimoni del tipus que sigui, béns immobles o el que sigui.
És a dir, Josep Lluís, per ficar un exemple planer, que és el que deia, no cal ser el famós de torn ni res. Escolta, jo m'he posat en un embolic i dec molts diners i resulta que tinc una propietat i segurament doncs m'acabaran embargant o atacant per aquesta zona. I agafo jo i, escolta, la venc o la canvio de nom i la poso nom de la meva dona, del meu germà o d'un amic. Això, legalment, és a dir, m'ho puc saltar, o sigui, ho puc fer i ja està, ja quedaré lliure, o això ja legalment ja se n'han donat compte i ja està reconegut?
A veure, lo més probable que cal dir és que aquella propietat que tenim, l'acreedor ja la tingui localitzada, és a dir, normalment, per exemple, quan un banc ens ha deixat cèntims, és perquè prèviament ja ha estudiat que nosaltres tenim un patrimoni per respondre d'aquells cèntims, en el qual sempre estic parlant d'una situació que no sigui un crèdit hipotecari, perquè el crèdit hipotecari pues, és evident que hi ha una hipoteca sobre un bé. Aleshores, el que és aquesta acció de pretendre destruir, amagar actius desacreedors, és una conducta que pot ser un delicte. A veure, cal distingir el que és pagar un deute, és a dir, jo si tinc dos acreedors, puc decidir diguem-ne, afavorir amb un o amb un altre, i això en si mateix no és un delicte, el deute existeix, jo he pagat amb el patrimoni i amb un altre no l'he pogut pagar, no? Aleshores, el fer aquesta preferència no és un delicte, però el simular que estic venent, el traslladar el patrimoni en un altre lloc, aleshores, això sí que pot ser un delicte si el meu patrimoni no deixo béns suficients per pagar els deutes. És a dir, jo si tinc un deute i tinc bueno, tres cases amb què pagar-lo, si en fico una en un altre lloc, com que n'hi queden dos i n'hi ha suficients, això no hi ha cap problema. És a dir, si queden suficients béns, no hi ha cap problema. Aleshores, si pago amb aquell que li estic devent, tampoc hi ha cap problema.
Vale.
El tema és que genera una situació d'insolvència real o aparent. I dic aparent perquè a vegades el que fa la gent és ficar el patrimoni a nom d'una societat de la qual ell és soci, no? Això seria més aviat discutible. I el que també cal que tingui en compte la gent és que en un delicte d'alçament de béns hi ha dues persones que el protagonitzen. Aquell que traspassa el bé i aquell que rep el bé. És a dir, amb l'exemple que tu has ficat abans de ficar uns béns meus a nom de la meva dona, potser estic enredant, entre cometes, a la meva dona i fent-la responsable d'un delicte. O sigui que compte amb aquesta qüestió, que quan ens agafen això tirarà enrere, evidentment entremig ens haurem gastat un cèntim notari amb impostos, i potser això no solament no m'ajuda a eliminar la meva responsabilitat, sinó que estic implicant amb una segona persona. O sigui, compte amb aquest aixecament de béns.
I si es dona aquest cas, ens poden acusar d'algun delicte a més a més?
Sí. Això és un delicte en si mateix, és un delicte. A més, tindrà unes conseqüències civils que són el desfer tot això, tota aquesta maralla que genera. Però això és un delicte castigat pel Codi Penal, per suposat. Castigat, insisteixo, a dues persones, a la que entregui el bé i a la que simulant un deute i a la que ho ret, no? I després, lligat amb això, hi hauria la insolvència punible, que també està penalitzant actes que van contra els interessos dels acreedors. Tornem a amagar, tornem a destruir béns, tornem a simular el millor crèdit amb un tercer, és a dir, jo a tu no te dec res, però fem veure que sí que te dec uns cèntims i per pagar-te aquests cèntims el que faig és entregar-te un bé. Però no te dec res. Per tant, això seria un acte delictiu on tu i jo hi participaríem. Tu com, entre cometes, amic meu, que m'estàs fent un favor, no?
Clar. Per tant, ull no us emboliqueu amb aquestes històries que, al final, no millorarem res de la situació anterior i, dos, afegirem contratemps. O sigui que, bueno, que surti això a la tele i que ho feien els famosos no vol dir res, ni molt menys.
Efectivament. I la insolvència punible no solament és en aquests casos, sinó també seria en altres casos de portar una doble comptabilitat, de falsificar, ocultar o destruir documentació, etcètera. És a dir, hi ha estat una sèrie de conductes que, diguem-ne, que van contra el fair play, diguem-ne, de l'actuació d'una persona dirigent i que, per tant, ojo, perquè tenen conseqüències penals d'aquests actes.
Jo només us dic que, escolta, que ens podem trobar davant d'un mal tràngol, que devem molts diners o el que sigui, abans de fer qualsevol història, truqueu a un advocat i li exposeu la situació i us dirà quina és la millor manera de procedir. Jo et dono el telèfon de Q2 Consultors, que és el 973-28-28-18, que escolta, que ens pot passar la vida, que vagin maldades i que ens trobem en una situació que la millor per un mal consell o perquè hem vist molt la televisió, doncs vulguem fer alguna història d'aquestes estranyes i en lloc de millorar-ho, ho empitjorem tot. 973-28-28-18, les consultes amb un advocat són confidencials, per tant, escolta, tranquils, jo faig la consulta i després decideixo. 973-28-28-18, a Q2 Consultors, estan per ajudar-te. Josep Lluís Gómez, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricard.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que la setmana vinent és la Setmana Santa i que, per tant, això vol dir que totes les activitats que giren al voltant d'on cau la Setmana Santa s'estan esdevenint. Una d'elles és les xarxes quaresmales a les quals ja ens tenen acostumats la Federació de Cases Regionals. I per parlar d'això, doncs, vaja, ja ho sabeu, Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Setmana Santa ja és la setmana vinent, però abans, les xarxes quaresmales, que per cert comencen avui, avui a les 8 del vespre, però clar, amb l'any 2021, amb tot el tema del coronavirus, com ho teniu organitzat això, Cosme?
Pues sí, mira, en primer lloc he dit que ja la setmana passada el senyor Bisbe es va fer un recés a la catedral i que aquesta setmana s'està celebrant el centenari de la Mare dels Dolors, perquè el divendres és la Verge dels Dolors. A lo qual nosaltres vam pensar que seria bo de fer-ho i no quadrar en res. Ahir, per exemple, a Casa d'Aragó feia la seva missa i avui, per exemple, ja comencem les xerrades quaresmals. Totes són online. Què vol dir? Han gravat uns falsos directes, és a dir, com si estiguéssim amb tot el públic, que no hi ha ningú, i avui s'inaugura l'exposició de la Núria Torrevella, que és amb vista amb ulls de dona de la Setmana Santa que es va fer l'any 2019, fotografies precioses, una cinquantena de fotografies, i els cartells dels 9 anys que han fet xerrades quaresmals. La inauguració la fa el senyor Bisbe, Salvador Jiménez Valls, i estarà pues, la Núria Torrevella i el senyor Bisbe. I acabarem amb la rompida de l'hora, que es fa al pati de l'Escorxador, de l'any 2019, a la cofraria de la Casa d'Aragó.
Mm. Demà... que és espectacular, eh, per cert.
Sí, és una cosa molt bonica, no es creguin que és folclore, sinó és quan va expirar Jesús i es van obrir els cels i tal, que és com va succeir, no? Mm-hmm. Llavors, demà tenim una gran conferència que ens fa mossèn Jaume Pons, el pàrroco del Carme Sant Joan. És molt interessant, la veritat els agradarà moltíssim, i després acabarem amb la representació de la Passió del meu grup Toar, que es va fer a la parròquia del Carme amb moltíssima participació. El 2019 és un vídeo d'en Jaume de Lleida.
Molt bé.
I l'últim dia, que serà el dijous, per no quadrar amb la Mare de Dos Dolors, doncs tindrem el mossèn Paco Ribas, que és canonge de la Santa Església Catedral, que és cordobès, i ens parla d'una Setmana Santa, i jo em pensava que seria molt folclòrica, però no, veritablement és molt reflexiva, una conferència preciosa que us agradarà molt. I acabarem amb una processó no gaire coneguda, que és la processó de les Palmes, amb la Somereta, que és la portada que han ficat als nostres cartells, del barri de Pardinyes.
Uh-huh.
És tot, molt simpàtica, molt maca.
Tot això online, eh?
Tot online, sí. Alguns em pregunten, no. Qui vulgui veure l'exposició...
Home, l'exposició sí, eh? L'exposició sí.
Sí. L'exposició es pot veure perquè la cafeteria-restaurant de la Casa d'Aragó estarà oberta. Qui vulgui, doncs li encenen les llums, ho podrà veure tranquil·lament, en grups de 3-4 persones, i és molt bonic, eh? Això sí que està obert.
On està? Però, on està? Anem a recordar l'adreça.
Passeig de Ronda número 4.
Val. Podeu entrar tranquil·lament, amb horari de bars i restaurants, vaja.
Efectivament. Clar. I es fa a la Casa d'Aragó perquè es fa de forma itinerant. L'any anterior, que no es va poder fer, però l'anterior es va fer al Centro Extremeño, l'anterior al Centro Galego, l'anterior a la Casa Andalusia... O sigui, sempre és de forma itinerant. I només per acabar, de dir que la gent que ho vulgui veure, a les 8 de la tarda cada dia es connecte amb el Facebook o al YouTube Federació de Cases i Centros Regionales de Lleida, mm-hmm. i ja ho té. Que vale. No té cap mena de problema, perquè quan, si no pot veure avui a les 8 de la tarda, es pot connectar el dia que vulgui, a l'hora que vulgui, per poder fer un reprise, no?
Bueno, és per buscar-li la part positiva a tota la situació, ja que no es pot fer presencial, almenys ho gaudirà segurament molta més gent, i així ho podeu fer a l'hora i el dia que vulgueu.
Jo, si m'ho permets, només en 15 segons, de dir que si van a Sant Andreu, al carrer Cavallers, trobaran el Museu de la Setmana Santa tots els passos que surten el Diumenge de Rams, guarnits i amb llum. Baixen a la Verge dels Dolors dissabte i diumenge i veuran la Verge al mateix pati on estan les bancs, estarà tot amb el mateix mantell que porta el dia de Diumenge de Rams.
Uh-huh.
Si passen al peu del Romeu, veuran a la Somereta, el cantó mateix de Sant Jaume, que és del mestre lleidatà Jaume Gor, i si se'n van a la Puríssima Sang, veuran tots els passos que surten el divendres sant.
Bueno.
Estan oberts sempre per la tarda de 6 a 8, amb l'excepcionalitat del diumenge, que aquest haurem pel matí.
Ja ho vam dir ahir, que aquest any els que ens movem som nosaltres, els que anem passant pas per pas, que també és una altra experiència.
Home, pas a pas, jo sempre tinc una conferència que li dic pas a pas de la Setmana Santa, no?
Molt bé.
Que es porta doncs, amb una Pasqua, clar.
Les xarxes quaresmales, que comencen avui a partir de les 8, i demà i passat demà, i si no, a partir de llavors, el dia que us vagi bé, us connecteu al canal de Facebook o de YouTube. Cosme García, escolta, enhorabona per la tasca.
Bueno, demà me trobo amb tu, perquè demà tinc una entrevista interessant.
Bueno, doncs pues ja, demà en parlem. Fins llavors.
Que vagi molt bé, llarga vida.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a la una, i ja saps que els dimarts, dia sí, dia no, o setmana sí, setmana no, si vols, ens acompanya el Joan Bellmunt obrint la finestra dels records. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Com
bon
estàs?
Dia a tots els oïdors. Bon dia.
Estem a les portes ja de Setmana Santa, eh?
Sí, aquesta setmana ja divendres, Mare de Déu dels Dolors.
Sí, senyor.
Aprofitem per felicitar a totes les que porten aquest nom.
Que és un d'aquests, d'aquests sants també que no té data fixa.
Exacte.
És el divendres abans de Setmana Santa, o el divendres
abans
del Diumenge de Rams, si voleu.
Sí, 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 correcte. I llavors, pues, ja la setmana que ve enfilem una Setmana Santa que també tornarà a ser atípica.
Sí.
Perquè es veurà limitada en totes les seves manifestacions processionals que hi havia, des de Diumenge de Rams a la Benedicció dels Rams, etc., perquè aquest any tornem a estar com l'any passat.
Sí, ahir parlàvem amb el senyor bisbe i, evidentment, tot el que és tema processons no es farà, però sí que hi haurà activitat a les parròquies, el que passa és que, evidentment, s'ha de tenir sentit comú i evitar tot el que sigui aglomeracions. Per tant, doncs, la gent també, escolta, doncs, si ens hem de quedar al carrer o entrar per torns o el que sigui, és una cosa que hem de tenir clara, que la salut està per davant de tot, només faltaria.
Sí, sí, i sembla que es torna a disparar altra vegada, bueno, les alarmes, per tant, vull dir, s'ha de fer bondat.
Sí. Sí, no ho sé, això de les xifres, Joan, la veritat és que cada dia que ho mires canvia la cosa, però sí que és veritat que almenys a Lleida teníem una tendència que no, i no convida a l'optimisme. Deixem-ho així, deixem-ho així.
Deixem-ho així.
Veurem com va evolucionant la cosa. De totes maneres, Joan, avui a la finestra dels records anem a parlar de d'una figura també relacionada i vinculada amb els dies de Setmana Santa. Eh?
Correcte, correcte, molt bé. Relacionada amb els dies de Setmana Santa, i que aquest any ja serà el segon any que no podran, sí, lluir les seves habilitats desfiladores, perquè parlem dels armats que desfilaven acompanyant les processons, tant el Diumenge de Rams, que era la processó de la Mare de Déu dels Dolors, com el Divendres Sant, la processó del Sant Enterrament, que sortia d'aquí de l'Església de la Puríssima Sang. Tenen figures, les dels armats, que pues, per segon any no les veurem pels carrers.
Clar.
Per tant, vull dir, parlem-ne una mica.
Parlem-ne.
Pues mira, cal dir que en arribar a Setmana Santa, els pagesos, parlarem dels armats, bàsicament de l'Horta de Lleida, d'aquests pagesos que són els armats dels Dolors. En arribar a Setmana Santa, els pagesos de l'Horta Lleidatana col·laboren activament en les manifestacions religioses que se celebren a la ciutat. I es pot trobar molts pagesos participant com a armats dels Dolors en la processó del Diumenge de Rams. Cal dir que l'oratori dels Dolors es veia, o es veu, ple de gent, de bullici, de gent entrant, sortint. Aquest any no serà així. Igual com la processó del Sant Enterrament passava el Divendres Sant a l'Església de la Sang.
Mm-hmm.
Cal dir, en veritat, que el primer temps de formació i participació dels armats en les processons que representava aquests personatges no eren pas pagesos, sinó gent menestral d'ofici i d'activitat ciutadana de l'Horta de Lleida. Fins i tot, si algun pagès volia participar i formar part del col·lectiu, ho tenia malament, ja que no permetien la incorporació de la gent del camp, la qual cosa era una veritable contradicció i negació de l'esperit pagès de la ciutat, que sempre s'ha contentat i ha volgut col·laborar en tota la realitat, i això ho fa des de mitjans del segle XIX, aquesta realitat. L'evolució de la situació, la unitat del petit pagès a recerca de cooperatives, etc., i d'altres esdeveniments que es produïren, com per exemple baixes voluntàries i depuracions d'armats per ser poc formals, van portar que el primer terç del segle XX l'esquadra romana estigués formada per hortolans i pagesos que havien anat ocupant els buits que havien deixat els altres. I hi havia cançonetes que ens ho diuen clarament, no? Diu, i els senyors van renunciar i els pagesos atorgar el dret de que cada anyada a la verge venerada honressin disciplinat amb aquell vestit d'armat. Aquells homes sensibles, tenaços, brunyits pels raig de sols de l'estiu i avesats a les gelades hivernals, se sentien tan cofois i orgullosos de poder representar els armats que ho van considerar un honor i un gran privilegi. Concessions que conservaven mentre podien i que després traspassaven als seus fills, els quals rebien aquella distinció com un dels més grans honors que es feia la pagesia lleidatana. Per això la cançoneta també ens diu: acceptar la pagesia de Lleida i sa rodalia, aquella valuosa ofrena de tot gratis, sense pena, i acudint amb gran afany als assajos de cada any, amb tanta perseverància, fidelitat i constància, que van fer-se obligació que cada generació conservar la dignitat del lloc de l'avantpassat. És per aquesta finalitat, Ricard, que encara avui, si visiteu les torres de l'Horta Lleidatana, us rebrà el retrat de la figura emblemàtica de la casa, pare o padrí, vestit d'armat, presidint el millor lloc de la casa, i que els fills miren amb admiració i amb el desig de que un dia també ells presidiran un altre cop, pues, que, al formar una nova família, no faltarà el retrat d'amb ells d'armat, no?
Sí.
I així anem cantant i desgranant, que diu que l'avi, el pare i el net ostentaven satisfets la clàssica indumentària, voltat de la lluminària d'aquelles atxes de vent que feien més resplendent el brillar de la corassa, i picant a cada passa amb tot el pes de la llança, amb so i amb ritme de dansa, piten fora i orgullós de son pas ceremoniós. És a dir, una figura emblemàtica que avui hem volgut, pues, recordar i portar fins aquí, perquè aquest any, pues, tampoc no tornaran a sortir i volíem recordar aquesta figura.
Clar que sí. A més, és... els armats és tradicional de casa nostra. No sé si hi ha d'altres indrets on també tinguin tanta presència o siguin tan tradicionals.
A veure, és una figura...
La figura de l'armat hi és, no?
La figura emblemàtica que hi és a molts llocs, a moltes poblacions, a les Terres de Lleida, en molts pobles hi és, i fora dels pobles de Lleida també hi és, però amb tanta... formosó, amb tant arrelament com a Lleida, és difícil...
Això t'ho dic, perquè aquí vinculat a la terra amb la figura del pagès, és maca la història.
I per exemple, una de les coses que és autèntica nostra i que van adoptar les seves desfilades processionals, a part dels guarniments i estris puntuals dels romans, fou adjudicar-se llargues i barbes negres amb la finalitat de donar una imatge més rígida i autoritària. I això va comportar que fossin més coneguts com els barbuts que no com els armats. O sigui, els armats dels Dolors eren coneguts com els barbuts.
Els barbuts, bueno.
I fotografies antigues, molt antigues, doncs aquí veiem tot aquí les imatges dels armats amb llargues barbes negres fins a quasi fins a baix a la cintura, que els donava un aspecte realment, vull dir, ferotge, quasi. Que...
Clar. Doncs segon any que no sortiran els armats, però jo crec que anem a tocar fusta, que l'any vinent això sí que hi ha... Almenys jo crec que això sí que ja s'haurà d'arreglar, espero, també estem parlant a un any vista i no sabem el que passarà el mes que ve, doncs com per saber el que passarà l'any que ve,
però almenys... Passat, poc molt podríem pensar que arribaríem aquest any aquesta manera.
Evidentment, però mira, l'esperança sí que l'hem de tenir, però avui amb el Joan Bellmunt hem recuperat aquesta història, hem recuperat aquesta figura i hem sabut d'on ve i la seva tradició, que és la gràcia. Amb el Joan sempre parlem d'això, recuperar i no oblidar.
I recordar personatges, recordar pues, fets que ens van desapareguent. Per exemple, vull dir, a l'Horta Lleidatana, abans, quan no estava habitada, va ser quan van arribar els muntanyers, les van poblar, i etcètera. Vull dir, van creixent aquest esperit de vinculació a la ciutat i trobem gent a les hortes de l'Horta Lleidatana que ha sigut durant tota la seva vida sensible, cultural. Mira, ara recordo la figura de l'Antoni Garí. L'Antoni Garí és una figura emblemàtica de l'Horta Lleidatana, sempre innovant, sempre fent, sempre disposat a ajudar, vincular culturalment. Ara ens ha deixat, ens ha traspassat, vull dir, el nostre record per ell, el nostre homenatge a l'Antoni Garí, però vull dir, de l'Horta Lleidatana sempre, sempre s'ha de recordar aquesta voluntat de servir a la ciutat, no?
Clar que sí. A més...
la figura dels Dolors encara més.
No sé si dos de conèixer alguna família que hagi ja passat per tres generacions.
Per tres generacions, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Ben bonic és això. Joan Bellmunt, escolta, bé, que m'alegro molt de conèixer-te, d'escoltar-te, de parlar-te, de conèixer-te. I no, i de conèixer-te també,
Avui, pues, encara que sigui amb nostàlgia, cantem la cançoneta d'aquella Ricard que diu: per això, tan sols vosaltres, i no poden ser altres, sou els armats dels Dolors, símbols dels vostres suors, i formeu part i ufania que la primavera envia el diumenge de Rams agraït als florits camps. Aquest diumenge de Rams floriran els camps, potser algunes flors les haurà matat les gelades, i els pagesos no podran sortir, però almenys el record hi és.
I tant. Joan, que tinguis bona Setmana Santa. Ens escoltem després. Aquest any tampoc te pesaré, eh? Per després de la mona i aquestes coses.
No cal. A menys, aquest any, sí. A més, tancats a casa, sense fer l'exercici que ens tocaria fer.
Sí.
Anar picant alguna cosa, segur que la major part dels habitants de la ciutat o de Catalunya han posat 2 o 3 quilos de més.
Ja t'ho dic que sí. Una abraçada, Joan.
Igualment, bona Setmana Santa i bona Pasqua, Ricard.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas están rehaciendo su plan de vacunación. A partir de mañana se retoman las inyecciones con AstraZeneca, con la novedad de que pueda administrarse a personas de hasta 65 años. Contrarreloj, han comenzado las citaciones y se amplían los espacios una vez que el proceso comienza a tomar velocidad. Desde la Agencia Europea del Medicamento contaron la semana pasada que no había razones para suspender la vacunación con AstraZeneca. Esta mañana, la directora de la agencia ha reconocido que los informes que tienen no permiten descartar por completo la relación entre este fármaco y los casos raros de coagulación sanguínea detectados en algunos países europeos. Bruselas, José Luis Concejero.
La Agencia Europea del Medicamento ha vuelto a recordar que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz frente al coronavirus. De todas formas, no descarta de forma definitiva que pueda ser el origen de algunos casos de coágulos en la sangre que han tenido lugar a lo largo de Europa. No se puede descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna y los casos de coagulación sanguínea, ha dicho la directora general de la Agencia del Medicamento. Necesitamos una investigación adicional. De todas formas, recuerda la Agencia Europea del Medicamento que son casos raros e inusuales, por lo que hace falta seguir investigando cada situación particular.
Y no hay que olvidar que la vacuna sigue siendo el único fármaco para luchar contra el coronavirus. Hoy en Herrera en COPE te hemos contado la historia de Laura. Tiene 22 años y es de Pozo Blanco. El virus le causó una parálisis de la cara y de las cuerdas vocales. W cada día tiene que taparse un ojo para no marearse. Y las alarmas saltaron cuando empezó con vértigos y a tener la voz gangosa. A los pocos días estaba ingresada y necesitaba ayuda incluso para cerrar la boca. Ahora, científicos estadounidenses estudian su caso.
Poco a poco al ingresarme, pues cada día era un poco peor, hasta que finalmente pues tuve que bajar a UCI y demás, porque que ya ni siquiera oxigenar bien el cuerpo, ya me quedé encamada, no movía nada del cuerpo, ni siquiera el cuello, la vista completamente paralizada, ni tragar, nada.
Se acerca la campaña de la declaración de la renta, comienza el 7 de abril y termina el 30 de junio. La pandemia sigue complicando los trámites presenciales. Y desde hoy, para que te hagas una idea de si tu declaración sale a pagar o a devolver, la agencia tributaria ha puesto en marcha un simulador. Es un año complicado con muchos supuestos diferentes que afectan a miles de personas. Uno de ellos es el caso de los ERTE. Puede darse la situación de un trabajador cuyos ingresos no le obligan a realizar la declaración. Pero ¿y si ha cobrado la prestación por ERTE? Lo ha explicado en el Herrera en COPE Rogelio Sanchís, abogado y asesor fiscal.
La obligación de presentar la declaración empieza a partir de ingresos de 22.000 euros anuales. Pero si tiene uno más de un pagador, que va a ser el supuesto de todos estos millones de personas en ERTE, que por un lado le ha pagado su empresa y a partir de 15 de marzo le ha pagado el SEPE, va a tener dos pagadores. Quiere decir que está obligado a presentar la declaración por encima de 14.000 euros.
La selección está pendiente de Gerard Moreno, José Luis Corrochano.
Tenía 3 preocupaciones Luis Enrique en estos primeros días de concentración. Sergio Ramos, Gaya y Gerard Moreno. Vamos a ver cómo están los futbolistas. Miguel Ángel Díaz.
Gerard Moreno ha sido sometido la mañana de hoy a una resonancia magnética para determinar exactamente el alcance de la lesión que sufre en los isquios de la pierna derecha. El delantero ha participado en una sesión fotográfica previa al entrenamiento con el nuevo logo de la federación y después se ha marchado a someterse a esa prueba. Por lo demás, Sergio Ramos y Gaya se han ejercitado con normalidad. En unos minutos va a comparecer en rueda de prensa. Una de las novedades de esta concentración, el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Pedri. La tarde de hoy la aprovecharán los futbolistas para rodajes publicitarios de cara al próximo europeo.
Recuerden que vamos a jugar partidos clasificatorios para el Mundial. El jueves Grecia, el domingo Georgia. La selección española sub-21 vuela a Eslovenia para disputar la primera fase del europeo. Mañana primer partido, jugamos contra Eslovenia, completan el grupo Italia y República Checa. Y una noticia más de fútbol, el Valladolid ha anunciado, ha comunicado positivo por COVID del portero Roberto Jiménez.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una pequeña misión en Extremo Oriente en la que dos religiosas españolas trabajan para dar un futuro mejor a las niñas de aquella región.
María Teresa Gómez y Olivia Vico pertenecen a la Congregación de Santo Domingo y su misión está en el noreste de Tailandia, en la provincia de Udon Thani, donde su congregación sostiene la Casa Hogar Nuestra Señora del Rosario. Esta casa acoge a niñas de familias con escasos recursos económicos. Algunas, además, corren el riesgo de abusos por parte de sus padrastros. En esta casa se ofrece a las niñas un hogar donde tienen cariño, alimentación y vivienda digna. El objetivo es darles una formación integral, formación del corazón, formación de las manos y formación de la inteligencia, como les inculcó la fundadora de la congregación, la madre Teresa Titos. Vamos a contar la historia de esta misión en el norte de Tailandia al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 6 minuts per sobre de la una, dimarts 23 de març, avui Dia Mundial de la Meteorologia. I parlant de meteorologia, doncs estem ja per sobre dels 14 graus a la ciutat de Lleida, com ens deia avui l'Armando Álvarez. Els propers dies tindrem doncs les màximes altes, les mínimes baixes. Es pot donar el cas de fins i tot, passat demà, arribar a 20 o 22 graus de màxima i a 2 de mínima. Per tant, 20 graus de diferència en menys de 12 hores. Bueno, això és el que ens espera aquests propers dies. Almenys, sol, llueix el sol. Ho dic des del punt de vista de que ens toqui a la pell i del tema de recarregar vitamina D, que també ha d'anar acompanyat d'un cert tipus d'alimentació, cada cop més equilibrada, etc etc. En fi, què farem tot seguit? Doncs parlarem de gastronomia. Ara estarà amb nosaltres, de seguida, una persona de Lleida, de Mollerussa, concretament. Tot i que té el negoci a Bellvís, ara. Que és Estrella Michelin, que té dos sols de Repsol, que ha estat anomenat millor cuiner. Parlarem. I, a més, és el que et dic, que no hem de marxar massa lluny. De vegades vull dir que marxem a l'altra punta del món per buscar aquestes històries. Doncs ho tenim a casa nostra, ho descobrirem aquí a la gastronomia amb el Felip Urbano. Però abans ens informem.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ens informem perquè Agricultura ja ha estimat que la pèrdua de la producció d'albercoc degut a les gelades al Segrià pot arribar fins al 70%. Pere Roquer, president de SAGE Lleida, ja ens avançava ahir que dels arbres fruiters de fruita de pinyol, que en les properes hores i dies veurem l'afectació, però que havia afectat, i segur, només feia falta saber quina era l'afectació i que de moment encara s'està mirant. Girona, Lleida i Reus han fet un front comú amb altres ajuntaments per reclamar que l'Estat replantegi les ajudes als municipis. Volen una dotació d'almenys 4.000 milions d'euros. I a la Diputació de Lleida els comuns volen dimissions a JunsPercat per l'informe de la Sindicatura de Comptes degut a les irregularitats del 2017. Les xifres que tenim hores d'ara és que tenim 109 persones hospitalitzades a Lleida per Covid-19 i que a la UCI n'han pujat en dos i estan a 24. El cap de setmana, fent recompte, es va arribar a les xifres següents. De totes les persones ingressades als hospitals, el 20% són per Covid. I, en canvi, de tots els ingressats a les UCIs, el 70% ho és per Covid. O sigui que ho veieu que és molt diferent, eh? La gent que acaba anant a les UCIs, la majoria, o sigui, el 70%, són d'afectacions de Covid-19. Avui s'han diagnosticat 90 positius, avui es comuniquen, són respecte ahir, les darreres 24 hores, 90 positius nous, i també han incrementat amb dues persones mortes, més la compta
de persones que han mort de Covid-19 a la província de Lleida, que pugen ja a 738. Al Pla de Lleida tenim una RT de 1,14, a l'Alt Pirineu de 0,95 i a nivell de tot Catalunya de 1,08. Va, que fem una pausa rapidíssima i parlem de gastronomia.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a 2:15. Els dimarts ja saps que parlem de gastronomia, ho fem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
El Felip Urbano, que ara us explicaré una cosa, i és que ja s'està fent popular com a productor de l'espai, i us diré que l'agenda que té de convidats, doncs la té plena a 6 setmanes vista ja, ben bé.
Sí, sí, ara ja fins al tercer dimarts del maig la tenim ple, ja.
Imagina't tu. Sí, sí. Jo estic encantat, perquè és que al final el Felip és el que té els contactes i coneix a tanta gent, i a mi ja... mira, jo a mi em diu, escolta, dimarts, mira, et dono el telèfon, parlem amb aquesta persona i vinga. No, la veritat és que estem coneixent gent molt interessant, eh, Felip?
Molt sí, interessant. Bueno, a part de reconduir l'espai,
sí, clar, clar,
per el tema de la pandèmia, que encara estem una miqueta amb sí, aquesta situació.
Sí, encara estem, doncs, sí. No, sí, encara estem en pandèmia, sí, encara. En fi, Felip, escolta, avui ens quedem a casa, eh? Bueno, concretament a Bellvís, però ens quedem amb un xef, amb un lleidatà, que té una estrella Michelin, que té dos sols Repsol, que té premi de millor cuiner, i que, escolta, jo he estat a casa seva i es menja de bé que no veguis.
Jo... No, és que sempre parlem de lo que tenim fora,
sí,
i en aquest cas nos quedem aquí a casa, que bueno, pues, jo penso que també li hem de donar la mateixa importància que li donem als xefs que portem de fora.
Evidentment. No? Joel Castanyer, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com
molt
estàs?
Bé. Estupendo. Vosaltres?
Sí, molt bé. Molt bé. El Joel Castanyer és xef i a més és el propietari de La Boscana, que esteu a Bellvís, que a més esteu al mig de la natura, al mig del territori, com diem nosaltres, i és magnífica. És que l'experiència, estaràs d'acord amb mi, Joel, i això ja fa molt temps que m'ho van explicar companys teus, al final la gastronomia s'ha convertit en una experiència ja, eh? No només el que menges, sinó l'experiència de com ho menges, com t'ho serveixen, on t'ho prens, tot, eh?
Sí, ha fet aquest pas més evolutiu cap a... Sí, no, és tota una experiència global, no? No sol ja és un gran plat que et puguis menjar o un gran vi, sinó moltes més altres coses. Sí, sí, ja, doncs estem tornant així... Bueno, és més una cosa experiencial. Sí. Mm-hmm. Sí, a vegades el client marxa i no et recorde o no t'expliqui quan ha vingut a casa, no t'expliqui, hosti, quin plat, no. T'expliqui una mica l'experiència. Es queden amb detalls, clar, que són més fora del menjar o del beure que és curiós, no?
I escolta, a tu, ara que dius això, ara marxarem cap a fa anys, eh? Però ara que has dit aquest tema, a tu què t'omple més? Que et diguin, escolta, hem estat molt bé, m'agraden molt l'entorn, el lloc, o que et diguin, escolta, aquella carn, aquell peix, estava al punt, estava perfecte.
Bueno, jo sempre dic que l'entorn ja el tenim i això ens dona mig partit guanyat, perquè uh-huh, la veritat que la Boscana és preciosa, però clar, com a cuiner t'he de dir,
clar.
Que sempre et fa il·lusió que recalquin plats, no?, del menú que s'han menjat.
Clar que sí.
Sempre fa il·lusió, no?, que tal. Però bueno, al final, com que tot és casa, està bé que els agradi tot plegat.
Molt bé.
Tampoc no renyirem.
Escolta, Joel, evidentment, perquè t'ha costat, perquè tu has treballat, perquè això arriba a poc, però un arriba a ser conscient, en el teu cas, del que has aconseguit? Dius, escolta, que tinc una estrella Michelin, que tenim un restaurant que està buscat, que tenim dos sols Repsol, que he estat considerat millor cuiner. Un arriba a ser conscient del que, en el teu cas, del que has aconseguit?
Bueno, mira, jo sóc molt de... A veure, hòstia, com t'ho diria... nosaltres som gent molt de casa, nosaltres som tres germans i la mare, que ens han dedicat tota la vida a restauració, i llavors tot ha anat sent un camí, no? Un clar. Camí anar fent, i van venint les coses, treballant-les, i no sé, això dels reconeixements i tot això... és fantàstic, és magnífic, però són coses que vivim amb molta normalitat, perquè al final jo sempre dic que el millor reconeixement és que el client marxi, et xoqui la mà o t'abraci, ara en pandèmia no,
bueno, sí.
Però al final el reconeixement és que vegis marxar el client amb satisfacció, sí. No? Perquè nosaltres també, que a part del restaurant ens dediquem als events familiars, bodes, comunions, batejos, presentacions d'empresa, que també les empreses inverteixen molt quan venen a presentar un producte, han invertit molts diners per aquell producte nou, des del màrqueting, des de la tecnologia, no? L'altre dia tenia una empresa aquí a Lleida que ven a tot el món un producte per atomitzar els arbres, uns atomitzadors, que m'explicava el gerent, diu, hosti, per treure aquest nou model ens hem gastat trapatum, m'explica la xifra, que pues, aquell dia, aquella presentació, les 6 del matí estan per aquí rondant els directius, posant-ho tot bé, perquè venen a fer la presentació els millors clients. Llavors, aquests dies, no? O els cas del teu fill o la teva filla, són dies molt importants. El millor reconeixement és que quan s'acabi el casament, el dia que venen a pagar, diguin, hòsties, mos has fet una boda, mos has fet un evento, i aquest és el millor reconeixement. Llavors, això es viu des de... Jo crec que com tots els restauradors són persones que ens agraden molt les persones.
Clar.
No? I que sentim... O sigui, sentim les persones, jo dic que... com si fossin de casa, no? Llavors vols quedar al màxim de bé.
Clar.
I aquest és el millor reconeixement. Però l'altre és meravellós, eh? Vull dir,
que sí, no, ja t'entenc.
Esperem que en tinguin molts més.
Ja t'entenc.
Però el millor reconeixement és que el client marxi satisfet. I això és molt bonic. És dels pocs oficis que... No, però tu vas al mecànic o vas al dentista, et pagues i no l'abraces. Aquí et paga el client i a sobre et fot una abraçada de dir, gràcies, que mos has fet estar superbé, no. Que ha tingut aquells familiars de fora.
Això que has dit tens tota la raó, eh? Això que has dit tens tota la raó. Joel, escolta, parlaves de tres germans, d'una mare, la mare és la que ho ha començat tot?
Sí, els meus pares van començar tot amb una bodegueta molt petita al mig del poble, a Mollerussa, amb una bodega, jo no havia naixut encara, però sóc el petit, els tres germans, i era una bodega on feien a granel, no? Pues el brandy, i blanc, i negre, tenia unes botes allí, que després jo sempre ho vaig viure en un altre magatzem que tenim més gran, pues les botes, allò que me'n recordo que posaven aquelles barres de sofre per retirar-les,
sí,
després
sí,
el tap
sí.
Amb el lacre, me'n recordo de decidir cremar-me amb el lacre de la bota.
Sí, senyor.
Això tenia una botella de vins i sol, i mon pare amb una bicicleta i un carro pues anava a repartir-ho pels pobles.
Imagina't. Que no, Joel, que no deu fer tants anys d'això, eh?
No, això...
És que...
Pues això l'any 70.
Imagina't.
Sí, l'any 70 o algo així. I anava a repartir, pues, graciós, el sifón, i després això, encara no existia ni la tònica en aquella època.
Imagina't.
Recordo que després els van oferir la tònica i mon pare va comprar un palet, la feinada va ser treure's el palet de tònica, diu que no volia ningú perquè ho trobàvem super amarg, no els agradava ningú la tònica.
Clar.
I bueno, després d'això vam fer un magatzem més gran i després ja va venir el resquit de Mollerussa i
o sigui, allí et vas començar a entrar ja en contacte amb la gastronomia.
Jo tenia 9 anys i ja vivia damunt del resquit.
Mare de Déu, amb 9 anys. És que ja ho has viscut des del principi?
Sí, ho hem viscut des del principi. Llavors el resquit, bueno, això va ser l'any 86, i després, bueno, pues, jo estudiava pues, l'EGB, quan vaig acabar l'EGB ja ja me'n vaig estudiar directe a l'Escola d'Hostaleria de Lleida.
Molt bé.
O sigui, amb 14 anys i poc, doncs ja estava fent primer a l'Escola de Lleida, i després d'acabar l'Escola de Lleida me'n vaig estudiar a l'Escola Universitària de Sant Pol de Mar, i, bueno, i allà va passar una cosa importantíssima l'any 95, que els 3 mesos d'estar a l'escola de Sant Pol aterrissa un senyor, un cuiner, que allí fent cada trimestre venia un xef importantíssim a nivell mundial, francesos, normalment en aquella època, però el primer trimestre ens va aparèixer a Ferran Adrià.
Caram.
A l'any 95. Quan encara no era tan conegut, doncs, clar, el que ens va explicar aquí el Ferran, doncs, vam al·lucinar. De veritat que ens vam quedar...
O sigui, no era conegut, però ell ja apuntava maneres, eh?
Hòstia, sí, home, no. El Bulli ja l'any 95 penso que ja tenia 3 estrelles.
Ja, imagina't.
I sí, el Ferran anava molt revolucionat en aquella època, molt revolucionat. Anava que, bueno, era una passada.
Però clar, ja us va donar un punt de vista diferent, no el tradicional, sí. No?
Allí ens va... Jo, que no ho havíem vist mai, el que ens va explicar el Ferran allí, no ho havíem vist mai, no? Nosaltres encara, doncs, no sé, el resquitxa, però els restaurants empataven... Pues un producte, no? Pues un solomillo i 2-3 guarnicions.
Uh-huh.
I com més currades eren les guarnicions i la salsa i el producte principal, pues ja era un gran plat.
Clar. I segurament, no, i era un gran plat.
Sí, clar.
I era un gran plat. Ara, el que passa és que, clar, el Ferran li va donar la volta totalment, eh?
Clar, ja no sabia si era el producte principal o era una guarnició. Estava tot, tot incluït al mateix plat, no? Era com una gastronomia que no havíem vist mai.
Clar.
Molt sorprenent. Clar, el jovent que jo tinc treballant aquí, perquè sóc el més gran de l'equip a la Boscana, clar, això pensen que això ja és... Sempre ha sigut així, la cuina que fem.
Clar.
I jo els diré que això és molt singular, el que estem fent, que no... Que tal, però ells ja han viscut amb això. Però clar, en aquella època venies d'aquesta cuina, de producte principal, 3 guarnicions, molt currades, menys currades, no sé què, i ve aquest senyor i presenta unes coses que no... Que va ser al·lucinant. Això a mi va fer picar un gusanillo, un veneno que ja encara no me l'he tret.
Ja.
I ara estic apassionat, obsessionat, il·lusionat.
Escolta, has tornat a parlar després amb el Ferran?
Sí, jo hi vaig acabar treballant 4 anys i mig al Bulli Catering, era el segon de cuina dels eventos. Jo sabia que acabaria vinculant-me amb el Bulli d'alguna manera o d'una altra.
I li vas dir, escolta, tu ets el culpable.
Bueno, sí, com jo moltíssim, de la meva generació, tota la meva generació, clar, està formant paral·lelament amb un fenomen com era el Bulli, sempre pues, tots hem estat mirant allí.
Clar.
Jo tinc tots els seus llibres, tinc molts articles que ha sortit als mitjans de comunicació del Ferran, bueno, ha sigut com el meu ídol de tota la vida, no?
Clar.
Que, com el Marc Márquez, pues, el seu ídol... Bueno, que no són gaire amics, però era el Valentino Rossi.
Sí.
Pues, per mi era Ferraria i com molts cuiners de la meva generació.
Déu-n'hi-do. És tota una història, Joel. Ja ho has vist, Felip? Escolta, el tenim amb agenda, no, el Ferran, Felip?
El Ferran estarà el 1er dimarts del mes que ve.
Vale. Mira, just, després del Dia de la Mona. Després del Dia de la Mona tindrem el Ferran Adrià aquí amb nosaltres.
Fantàstic. Number one.
Déu-n'hi-do, veieu com és, a vegades una persona és influencia a tota una generació, quasi bé m'atreviria a dir, amb el cas de la cuina, jo crec sí. Que és molt clar, en trobarem, com tu deies, Joel, trobarem un munt de gent, que...
Tot el món ha mirat el mire i crec que el mirarà durant molts anys.
Déu-n'hi-do.
Va ser una revolució d'aquestes que jo... diria que no tornarem a viure una revolució com aquella.
Déu-n'hi-do.
Això són revolucions que passen, no sé, com va ser el modernisme, amb cuina, això no s'havia vist mai.
Déu-n'hi-do. Escolta, deixa'm que faig un incís, perquè abans quan parlaves del teu pare, dels inicis i del sifón, jo recordo que el meu padrí a casa sempre tenia una caixa de sifons. I t'he de dir que per a mi, per exemple, la tònica m'ha agradat des de sempre, perquè a mi m'agraden les begudes amargues, però sí que és veritat que era dels únics, sobretot al principi. Li deixem que li pregunti al Felip Urbano, que és sommelier, a veure si ens farà alguna confessió íntima avui, Felip. Tu, sí. Alguna vegada ja has posat sifón al vi o no?
Pero bueno, no sería ser del tot, ¿no? Pero perquè, clar... Pero,
ara t'he compromès, eh? Ara...
No, no és que no, està el millor, però...
I has posat gasos amb un vi?
Bueno, mira, ara que jo li deia lo del Marc Márquez, jo que soc motorista i els diumenges, ara fa anys que no sortim, no? Però que sempre hem sortit amb la moto por ahí a fer curves i sempre quan anàvem por ahí, pues, era lo típic, no? De fer botifarra amb seques, amb ungetes i de fer osa. I amb un porró, eh?
Escolta, i ben bé que entre...
Sí, no, que... Perfecte. Això és una tradició que tenim, també, eh?
Vale. Però,
clar, evidentment, dintre del
cada cosa al seu moment, cada cosa al seu clar, moment, això està clar.
Però imagina't, si dintre de la Boscana, que li diuen al Joel que si... ¿Me puedo traer sifón?
No.
Bueno, seria un punt, però, clar...
Home, al final, Joel, diu, bueno, val, el client sempre té la raó, però potser primer li hauré d'explicar algun parell de coses per a veure si el puc reconduir, no?
Si no, el que t'ho demani, millor passar rei avall.
Escolta, Joel, com sorgeix la Boscana? Perquè, clar, estàvem parlant del restaurant, del Resquitx, a Mollerussa, però com sorgeix la Boscana? Era una propietat familiar o la veu trobar?
No, no era una propietat familiar. Era una finca d'un client nostre del Resquitx,
uh-huh.
Que aquest senyor és argentí, però bueno, fa 30 i pico, 40 anys que viu a Catalunya, que viu a Barcelona, i es va casar amb una senyora d'aquí del poble, de Bellvís.
Sí.
I érem molt clients del Resquitx i em explicava el Julio, que el senyor molt don de gentes, me estoy haciendo una finca aquí en Bellvís, cuando la tenga vendrás a cocinar. Parlo de l'any 2000, eh?
Sí.
Vendrás a cocinar ahí porque també aquest senyor tenia un equip de bàsquet que volia pujar a primera i bueno, i un dia em diu, yo ya tengo la finca acabada, ven a cocinar, que he fichado dos americanos y el Xavi Pascual, que después va a ser entrenador del Barça de bàsquet,
sí,
molts anys,
sí.
Diu, porque quiero subir el equipo a primera división y a la CB, ¿no?
Sí, a la CB.
I vaig vindre a cuinar aquí dintre de la Boscana, ja al xalet principal on vivia,
sí.
I després hi ha un bungalow, que és l'Índia Bungalow, que és la caseta de la piscina,
sí.
Que és on quan vas vindre al casament de bàsquet,
sí.
I vaig vindre a cuinar aquí per 12 o 13 persones, l'Hermengol de la mañana, que l'altre dia li va vindre i ho vaig recordar.
Uh-huh.
I bueno, li vam fer un dinar aquí. I quan vaig acabar el dinar, em va presentar la gent, que tenia 20 anys o 21, i em diu, esta finca, digo, aquí mismo donde he cocinado hoy, que tú le llamas el bungalow, montamos un restaurante y ganamos una estrella Michelin. Digo, y en el chalet tuyo, que hay 5 habitaciones, hacemos el relé chateau más pequeño del mundo. Que en aquella época, Can Fabes, Santi y Santa María, tenía el relé chateau más pequeño del mundo en 7 habitaciones.
Ajá.
Y Julio em diu, de broma, ¿eh? Porque eso acaba de fer aquest tapito que va estar 4 anys d'obres.
Sí.
Penso que és una finca de més de 60.000 metres quadrats.
És molt gran, sí.
És molt gran, sí. I Julio diu, bueno, si nunca me lo vendo, ja te vendré a ver. Casualment, aquest senyor es separa, el matrimoni es separa, i llavors, bueno, tenim l'oportunitat i els hi comprem.
Hosti, imagina't.
Sembla apostec molt fort, allò, posem tota la carn en l'assador, tot amb una carta,
sí.
Saps? Perquè nosaltres som gent que els nostres negocis són el Resquitx i la Boscana, no és allò que siguem uns empresaris que tenim immobles ni... No,
home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, però tota l'hostaleria.
Això sí.
Tot aquí en aquesta carta. I mira, vam apostar per comprar aquesta finca, la meva idea ja era, mentre faríem la sala de banquets, mentre la construïem, el mateix xalet gran de la Boscana, el menjador, fer un restaurant, també amb 8 taules, com el que tenim ara, però al fer les obres de la sala, l'arquitecte em va dir, hosti, quan fem el restaurant, millor fer-l on aquest senyor tenia la quadra dels cavalls. I el restaurant el van fer a la quadra dels cavalls.
Déu-n'hi-do. Però escolta, sí. que va ser, o sigui, fa 20 anys va ser un visionari, eh?
Sí, és que realment... I ara, jo, lo fort de la història també, que jo, en aquest bungalow on hi vaig cuinar, que és on ara estic parlant, o sigui, bueno, és casa meva.
Ah, jo visc al bungalow, on vaig cuinar. Perquè, sí, sí, jo visc aquí. Ell dia que era la seva casa dels invitats, el bungalow, jo visc a la casa dels invitats. I el xalet gran és on dormen els nòvios i els familiars quan venen de casa meva. Els hostalets som així. Sempre tot primer del client. I sí, sí, jo visc, sí, sí, visc aquí on vaig cuinar fa molts anys.
Doncs fixeu-vos, que hem conegut tota aquesta història de la Boscana. Jo no la coneixia i m'ha semblat entranyable. D'aquí surt un bon llibre, Joel?
Sí.
No, d'aquí surt un bon llibre. Jo t'ho dic aquí en directe, aquí t'ho deixo. No per fer-lo ara, però aquí t'ho deixo.
Sí, és una història maca. Sí.
Molt bé. La Boscana, que per cert, hem parlat d'events i són molt importants, però que la Boscana és un restaurant on podeu anar a dinar, anava a dir a sopar, ara avui en dia no, tal com està la història, però tranquils, que això serà un parèntesi, tot això de la pandèmia d'aquí uns anys ho veurem com un parèntesi, però si pot anar a dinar i a sopar, si no ho heu fet mai, escolta, busqueu-vos un dia a l'agenda un dia especial i proveu, que és maco, a més, vull dir, sense pressa, tranquils, per viure tot l'entorn i gaudir del menjar que anem a fer. En fi, hem conegut avui el xef i el propietari de la Boscana, el Joel Castanyer, que t'agraeixo molt, que ens haguis explicat tantes coses, Joel?
Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar i comunicar de la Boscana, que per nosaltres això és un... La Boscana és un projecte de vida. Jo sempre dic que per mi no és una empresa. Mm-hmm. Per mi és un projecte de vida on hi poso tota la il·lusió, on tot l'equip, per sort tenim un equip que també està tan il·lusionat com jo, i és una cosa diferent, que
sí,
són un tipus de restaurants, no ens ho mirem tant del punt de vista empresarial com sinó del punt de vista de... A mi em fa tan feliç poder treballar en aquest projecte, que per mi és un somni, que lo maco és això, transmetre-ho amb aquesta alma que té tot l'equip al client, i això el client ho percep, i això és una cosa molt màgica, és una d'aquestes coses que són autèntiques i molt úniques, no?
Us dono la web a la boscana.net, ho teniu. Sí.
Sí, ara us diré una cosa. Aquesta setmana un empresari molt important em diu que... és que no sé ni si diu això. Bueno, diu que vol vindre'ns a veure perquè va vindre a dinar i vol comprar la Boscana.
Caram.
Jo li vaig dir, hosti, ho tens molt difícil perquè això no està a la venda. És un projecte de vida i no està a la venda. Diu, home, però en podem parlar. Dic, ho veig molt... No, com aquell que diu, no, és que no crec ni que hi parla, perquè imagina't si és un projecte de vida.
Que sí. Bueno. Joel, escolta, que ha estat un plaer. Recordo, a internet, laboscana.net, i a les xarxes socials busqueu-los, però a laboscana.net allí teniu unes fotos magnífiques. Ja us enamorareu allí, directament. I després ja només és trucar i fer la reserva. Joel Castanyer, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, moltes gràcies.
I enhorabona. I enhorabona.
Una abraçada a tots dos.
Joel, nos veiem aviat.
Molt bé, Felipe, una abraçada.
Una abraçada.
Cuida't. Adéu.
Doncs ja veieu, una història entranyable, però un cuiner reconegut, una estrella Michelin, dos sols Repsol, millor cuiner, i això ho tenim aquí, a Bellvís, a Lleida. Per tant, Felip, és el que deies, de vegades tampoc cal anar tan lluny per trobar l'excel·lència, sí, però... que la tenim a casa nostra.
És el que a vegades parlem, no? que sempre ens agrada a vegades mirar fora de casa, i sí que és cert que n'hi ha.
No, evidentment que n'hi ha, però primer mirem a casa.
Però aquí tenim de bons també, i un dels casos és la Boscana i el Joel.
Sí. M'ha agradat molt, Ha sigut maca, l'entrevista. Ha sigut molt bona. Joel, Felip Urbano, sumiller, escolta, et dono festa la setmana que ve, que és Setmana Santa, però a l'altra hi tornem.
Ja
m'ha avançat amb qui tornem, però no ho tornem a dir, que serà, bueno, serà sorpresa, no, perquè ja ho hem dit, però vindrà un dels grans també, l'altre dimarts, el dia 6 de 6 d'abril, Bueno, escolta, gaudeix de la Setmana Santa.
Igualment, Ricard, cuida't molt.
Una abraçada, Felip.
Una abraçada, cuida't, adéu.
Adéu.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com. Ja hem obert portes. Bar-restaurant El Refugi de l'Os. Els teus esmorzars de forquilla a Lleida. Gran assortit d'ibèrics i formatges. Cargols a la llauna i cars a la brasa. Menú diari de dimarts a divendres. I tots els dijous cargols a la gormanda. Sempre amb ofertes originals. Dos vermuts més llauna de cargols per 12,50 €. Refugi de l'Os. El gran passeig de Ronda 166. Reserves al 973-26-76-95.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ha escalant ja temperatura, ja per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida, camí cap a les 2 de la tarda, com ja ens ha dit el nostre meteoròleg. Ja saps que aquests propers dies el que tindrem és una variació tremenda, una amplitud tèrmica des de la màxima a la mínima. Per passat demà es preveu poder arribar fins als 22 de màxima, però baixar els 2 de mínima. Per tant, fixeu-vos, és d'aquells dies que hem de sortir amb jaqueta al matí, perquè que després l'acabes portant al braç, o la perds, o t'acabes refredant. I no estem en època de refredar-nos, que se'ns pot mirar malament pel carrer. Vinga, va, bromes a part. Directes cap a les 2, comencem la tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Per part del PSC hi ha la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També per part de Junts per Cat, la Marta Gispert. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Per part de Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots i a totes.
Per part del Partit Popular, la Marisa Chandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
La Helena Ferre, que excusa la seva presència. No sé si està de reunió o acaba d'entrar en una reunió, però vaja, que ja ha avisat que no pot entrar. En fi, estem a... Bueno, ja us avanço que la setmana vinent us dono festa, que és Setmana Santa, i aquest any descansarem, Val.
Sí, molt bé.
Ja veig que esteu...
Molt bé, molt bé, fantàstic.
L'altre no, perquè és festa el dia de la mona, però dimarts no. I no, això no és com quan anàvem a la universitat, que el dia després de la mona també es donaven festa. Aquí no,
Però podrem vindre amb la mona o...?
Sí, sí, podeu venir amb la mona i...
La mona a la panxa i a la vida.
Bueno,
bueno, aquest any serà una mona una mica trista, sembla, no?
Sí, bueno, pues com l'any passat, jo no sé. Sobretot que la gent tingui sentit comú, que mantingui distàncies, mascares i tal, perquè les xifres no estan per ser optimistes ni molt menys. Però abans d'això, deixeu-me que parli amb la Marta i li pregunti per l'Anna Campos. Bueno, Marta, ja saps que t'havia de preguntar d'això, aquest cap de setmana es va fer públic que Anna Campos deixaria, doncs, la seva tasca a l'Ajuntament de Lleida per tornar al lloc on ja havia estat treballant, a Aspros. i que això vol dir que el seu lloc l'ocuparia el següent a la llista, que és el David Melé. No sé si us va agafar per sorpresa i si podem explicar per què l'Anna marxa de l'Ajuntament.
A veure, jo he de dir que a nivell personal la trobaré molt a faltar. Em sap molt greu que hagi pres aquesta decisió en aquest sentit, perquè jo he treballat amb ella, però també he construït una amistat amb ella, perquè és una gran persona, no? I doncs a mi em sap molt greu doncs que hagi pres aquesta decisió, però és que aquestes coses en política passen, no? I afortunadament en un moment donat de la seva vida, doncs ella fa un replantejament a nivell professional i ella creu que ha de fer el canvi. Jo aquí no hi puc dir res més, ja. És així. Afortunadament doncs, bueno, tenim un bon recanvi, que és el David Melé, amb qui també hi ha molt, molt bona relació, i ja està, no? Però sí que jo he de dir que, a més, és que és una gran professional, ha treballat molt bé, i tots els projectes que hem encetat a mitges, i ara encara en tenim algun que donarem continuïtat, doncs ho ha fet molt fàcil sempre, no? Uh-huh. És molt fàcil treballar amb ella.
Ara estilo de rumors, i rumors són rumors, o sigui, sense cap mena de confirmació ni res, però em diuen, això són rumors, em diuen que podrien no entregar la seva acta i quedar-se en una situació similar a la del Sergio González. Bueno, si això passés, repeteixo, això són coses que et diuen i que no estan comprovades, però anem a tirar del ICI. Si això passés, i tenint en compte les darreres onades de mocions de censura que està havent al país, bueno, ningú se li escapa que si comences a sumar i restar, doncs a Lleida podria arribar a ser factible. No sé si això a algú se li ha passat pel cap.
Sí, sí, però vaja, jo és un escenari que no em plantejo. Vale. Em sorprèn aquest rumore que comentes.
Reitero, jo, que això és un...
No ho veig, no, vaja. I òbviament, com tu dius, això seria un desastre, no? Perquè si tots sabem sumar, doncs, en fi, el resultat doncs no seria doncs òptim. No, jo, vaja, no
ho veus.
Em deixes parada per aquest...
No, que de rumors n'hi ha de tots. O sigui, sí. Et podria dir mil rumors, o sigui, val? Però aquest és un. Ja. Aquest és un, i aquest, sí, i aquest no, implica unes sumes i restes que donen un resultat doncs que podria canviar-ho tot.
Està clar.
Carme Valls, sumaríeu, restaríeu?
Bueno, jo t'he de dir que no sé què farà l'Anna.
Donat el cas,
segurament només ho sap ella, no? Jo penso que el que està clar és que el fet que una persona marxi de la política demostra diverses coses. Una, que la política és dura, com estem veient totes, i una altra és que, evidentment, jo crec que el govern d'aquesta ciutat, per molt que s'emperri en tapar-ho, doncs està en crisi permanent, no? O sigui, un quan està a gust no marxa. Quan estàs a gust, no marxes. És cert que ens està tocant vivir en una època que no ens agrada a ningú, però, bueno, com diu el Ricard, rumors n'hi ha molts, i nosaltres també en tenim, i se senten per ahí, no? Pues, quines són les relacions que hi ha dintre del govern, quines no són. Jo, respecte a l'Anna, no puc dir res dolent, absolutament res. És una persona conciliadora, és una persona que té un tarannà tranquil, és veritat que li ha tocat... a lo millor s'esperava una altra cosa, no sé si és que des del govern no li han deixat fer o des del seu propi partit no li han deixat fer o no sé, però el cert és que desafortunadament la comissió que comparteixen la Marta, l'Anna i el Paco Cerdà, que ara està de baixa, doncs és una comissió que per la raó que sigui no tira endavant. Llavors, suposo que els fracassos doncs te fan replantejar moltes coses, però per a mi és una mostra de que aquest govern continua estant en crisi.
Maria Borrell.
Sí, és una mica el que està apuntant ara la companya, la Carme, no? No només és que el tripartit està en crisi absolutament, i bueno, dins de lo que són les files de Junts, és la tercera baixa en aquest cas, no? Primer va ser un assessor, després el regidor, el Sergio, que va ser obligat, bueno, a ser fet fora, no, en aquest cas de l'agrupació política, i ara l'Anna. Jo del tema de l'Anna me vaig assabentar, suposo que com la majoria, per la premsa, quan va sortir publicat el dilluns. Jo li vaig escriure i li desitjo absolutament tota la sort a la seva vida personal, a la seva vida professional, i a partir d'aquí la decisió, doncs, és seva. I bueno, la decisió suposo que ha interferit també una mica amb el que comentava la Carme, no? El fet de compartir una regidoria, s'ha parlat ara d'una sèrie de projectes que si més no són continuistes, perquè tampoc aquesta regidoria s'hagi vist que s'hagi fet cap cosa de nou. Mm-hmm. Per altra banda, doncs, ara entrarà també, en aquest cas ja ho han dit, no? El recanvi que així s'ha titllat, que serà el David Melé. Potser serà el moment de saber a què es dedique o a aquesta persona, a veure què farà, perquè com a tècnic de l'Horta, doncs, ben poca cosa sabem de les tasques que ha portat a terme. Però en quant al tema de l'Anna, insistir, absolut respecte i, per suposat, tot el recolzament com a companya. Si mai ho necessite, doncs aquí ens té, i a partir d'aquí res més a dir, perquè això és una decisió completament personal i els seus motius tindrà, no? Mm-hmm. Efectivament, hi ha una crisi de govern i a partir d'aquí, doncs, bueno, se poden treure moltes suspicàcies o se poden dir aquestes rumorologies a la que feia referència, no?
Reitero que rumors són rumors, eh? Vull dir, però és una possibilitat que existeix, i per això us pregunto per explorar sobre aquest tema. Marisa Chandri.
Sí, a veure, jo crec que s'ha dit quasi bé tot, no? A mi la veritat és que em va sorprendre, lo de l'Anna Campos, de la mateixa manera que em sorprèn ara que tu comentis aquest rumor. O sigui, és, no sé, és bastant sorprenent, no? Jo també, doncs, a nivell personal amb l'Anna, doncs, he estat molt bé durant aquests gairebé 2 anys, de la mateixa manera que quan va marxar la Regina Cairol, no, d'Esquerra Republicana, que reconec, doncs, que hi havia molt feeling i molt bona relació, doncs, bueno, pues amb l'Anna també, i també li desitjo el millor a nivell personal. Jo no em vull posar dintre del seu partit i perquè ha deixat l'acta, però el que sí que nosaltres demanem com a Partit Popular és que s'elimini una tinència d'alcaldia, no? Perquè arran de la pèrdua d'un regidor de Junts, com és el cas del Sergio González, doncs sí que creiem que ha de passar, o sigui, que s'ha d'eliminar una tinença, i per tant com s'ha de redistribuir el bueno, pues això, l'organització del govern, i seria una forma també d'eliminar despeses, no? Per tant, ja hem instat a que això es faci des del govern de la Paeria, i a veure quina resposta n'obtenim.
Mm-hmm. Ignasi.
No, jo simplement, doncs, desitjar-li tot el, doncs, lo millor a l'Anna Campos, que és molt bona persona, s'ha pogut treballar amb ella, sempre tenia el seu somriure en tot moment i en tot lloc, i per tant, doncs, al final la decisió és seva i sol és seva, i els motius sol sabrà ella, i això és el que et fa, doncs, a la política, no? Vull dir que al final, doncs, l'acte és de cada regidor, i desitjar-li el millor, el millor, perquè la veritat que és una persona que s'ho mereix tot.
Bueno. Marta, no sé si vols intervindre. No, vale. No.
Simplement no tinc res més a afegir. Simplement sí. El que t'he comentat, que m'ha sorprès, doncs, aquest tema que has posat damunt de la taula o has llançat a les ones, en aquest cas.
Si segueix el calendari, Marta, això ha de ser efectiu al final del mes de març, i la nova incorporació a principi del mes d'abril.
Bueno, això va de ple a ple, no? Diríem que hauria de presentar la renúncia durant el ple. Seria la manera, doncs, penso, que és la manera...
A l'ordre del ple, al d'això del ple no hi és. Al ple d'aquest...
Sí, jo també vaig fer la mateixa apreciació i m'han dit que s'ha d'afegir un punt 0.0.
Vale.
Però a data d'avui no hi és. Ahir a la Junta de Portaveus tampoc.
La veritat és que no he entrat a mirar si hi havia noves instruccions en aquest sentit.
Quan teniu el ple, aquest divendres?
Sí, divendres.
No, més que res, perquè divendres vinent és divendres sant, és festiu, per tant, es farà aquest divendres. Per tant, això ho hem de conèixer aquest divendres mateix. Que per cert, coincidirà que també se suposa que hi haurà el ple d'investidura al Parlament de Catalunya.
Exacte. Se
suposa, aquest divendres, sí. Bueno, se suposa, no, tot sembla indicar que sí. Laura Borràs va dir que sí.
Llavors, la Jordina no sabem si estarà amb una o l'altra.
Ah, bueno, a lo millor estarà al tos, no? A lo millor telemàticament.
Home, la part telemàtica ajuda a això.
La Jordina té un don especial per poder treballar molt.
És un do de les dones, Ignasi, és un do de les dones.
I per poder estar... Pues,
el do de la bilocació, Ignasi.
A vegades.
Val, no sé si el do de la bilocació o què...
Deixeu-me que canvi de tema. Ignasi, aquest matí l'alcalde de Lleida ha fet un tuit en el que ha culpat el govern d'Espanya del baix tant per cent de vacunació que tenim hores d'ara, que l'ha xifrat amb un 4,4%, ha afegit que no anem bé. Hi ha hagut gent que li ha dit que sí, que té raó, i molts altres li han dit que això és un problema de la Unió Europea, perquè les vacunes arriben a nivell de la Unió Europea i reparteixen segons criteris de població. El 10% va cap a Espanya i dins d'aquest 10% el 16% va cap a Catalunya per criteris de població. Era un tuit que necessitàvem avui, Ignasi.
Bueno, al final l'alcalde pot fer els tuits que cregui convenient en el dia que cregui, no? Jo també ahir o avui també clar, al final doncs es replanteixen coses, no? Perquè en teoria teníem que estar vacunats el 70% de la població al juny per poder tenir la temporada de turisme i per poder salvar. No sé si aquest país es pot permetre un altre any, com l'any passat, en termes de turisme, no? Quan potser el turisme representa un tant per cent molt alt del PIB a l'estat espanyol. Jo el que crec que l'estat espanyol doncs hauria de fer més, com possiblement doncs, tothom hi pot fer més, la Unió Europea també hi ha de fer més, i crec que la vacuna és el gran i crec que la vacuna, tal com s'està fent, és el gran fracàs de tot el món sencer, perquè la veritat que una necessitat global que la necessitem tothom i que sigui privatitzada en tots aquests aspectes, doncs la veritat que com a humanitat jo crec que hem fracassat. Ara també llegia que des de la Unió Europea no saben o estan retardant l'aprovació de la vacuna de Johnson & Johnson.
Sí, aquesta ja s'ha dit que de moment queda retardada, no quants dies, però que no serà ja la primera setmana d'abril.
Llavors, clar, jo no sé si des de la Unió Europea es pot mirar doncs, altres vies o altres vacunes o bueno, no ho sé, però la veritat que bueno, ahir vaig obrir les notícies i em vaig quedar doncs, parat, no? Vull dir, hi ha disturbis en moltes ciutats europees. Jo crec que cada vegada la gent té una necessitat més de solucions en termes de les vacunes i veurem com avança.
Però tu estàs, no anem bé, diu l'alcalde, estaries d'acord amb això, eh?
Sí, clar, avui el responsable d'obtenir doncs, vacunes és l'estat espanyol.
Marisa Chandri.
A veure...
Perdó, Marisa Chandri, Maria Borrell, que havia demanat la paraula, i Carme Valls, eh?
Sí, mira, al final no sé de qui és la culpa. El que no em sembla correcte és que es puguin anar llançant globus sonda contínuament, no? O sigui, jo recordo el que és ara, bueno, possible candidat a la Generalitat, el senyor Illa, quan deia precisament el que ara ha comentat l'Ignasi, no? Que a principis de juny el 70% de la població doncs, estarien vacunats. I a dia d'avui, doncs, tu, Ricard, comentaves que aquí a Catalunya estem vacunats un 4,4%, no? Em sembla que acabes de dir.
Bueno, no, la mitja espanyola és un 4,4, a Catalunya és 4,47, estem pràcticament
bueno,
a la mitja.
Bueno, és igual, sí.
No, de totes maneres, fixeu-vos que les declaracions sobre el 70% fa molt temps que no se senten ja es va veure que no s'arribava, eh?
Sí, però em sembla que algun dirigent de la Generalitat també va comentar de la meitat de la població, eh?
Ja.
Bueno, no sé, és que per això t'he dit, és que s'han dit tantes xifres que al final no hi ha credibilitat en les paraules de qui ens governen, no? I després avui també llegia aquí als diaris de locals, no? Que Catalunya pues, inicia demà la vacunació general a la població de 60-65 anys. A veure, jo, els meus sogres de 80-84 anys encara no els han trucat. Vull dir, no sé, és que no, realment no sé com funciona tot això de les vacunes, però la gent, crec que en general la població anem bastant perduts, no? En quant a informació, i sobretot per això, perquè és que hi ha moltes contradiccions i no sabem ben bé doncs el que tenim per davant.
Anem de manera breu perquè pugueu parlar totes. Maria Borrell.
Sí. Bueno, també s'hauria de preguntar en aquest cas al govern què passa amb aquestes 30.000 vacunes que han desaparegut dels informes, també, no? Sembla ser. Nosaltres, els ciutadans, ja hem preguntat. Però ara, una mica al fil de lo que anava, no, pel tuit de l'alcalde, és com una mica responsabilitzar l'Estat, o en última instància, no? Responsabilitzar a Brussel·les, com pot ser aquí la responsabilitat és de les ciutats, perquè no hem de perdre de vista que ara es queixen de que hi ha poques, de que es van signar els contractes a retard i que hi ha altres administracions van més ràpids, o el tema d'AstraZeneca, no, el que ha passat, el que passa que hi ha una sèrie de països, per exemple, com Àustria, que està fent molt, molt soroll, dient que hi ha menys dosis de les que caldrien, no, per cada veí. Però, clar, a mi sí que m'interessa destacar, perquè avui he llegit precisament que la responsable, en aquest cas l'alta funcionària de la comissió responsable de bona part d'aquests assumptes, que és la Sandra Gallina, ha comentat, no, que bueno, el repartiment de les dosis es va proposar que fos per càpita, igual per tothom, i en canvi els països, cadascú va decidir els seus objectius o que no. Vale? Uns van triar en funció de a la carta, no? O sigui, pues Espanya va decidir que no per càpita, sinó en funció dels interessos o el cost de les vacunes, o sigui, afiar-ho amb el cost del que costaven les vacunes i d'altres requisits, no? Mm-hmm. Llavors, a partir d'aquí, bueno, ja t'ho dic, o sigui, se culpa a Brussel·les, però és que en última instància són els països i fins i tot les ciutats, no?, qui decideix, en aquest cas, el tipus de repartiment, com se fa el repartiment, com se van fer les compres i com se reparteixen les vacunes.
Carme Valls.
Mira, jo llegeixo. A finals de febrer, Espanya és el quart país de la Unió Europea en nombre total de dosis administrades amb més de 3,5 milions. A l'abril se calcula que arribaran uns 4,8 milions de vacunes del Pfizer i s'acaben d'autoritzar la compra de, bueno, l'adquisició de 136 milions de dosis entre Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen i CureVac. Jo crec que, de fet, la pregunta que feia el Ricard era si avui calia aquest tuit. Jo crec que avui aquest tuit no calia. Els atacs gratuïts no els hi veig sentit, no? Però bueno, en qualsevol cas és una mica la història, uns nos culpamos a altres, continuem, nos tirem les culpes i hem de buscar de què podem culpar a l'Estat espanyol, no? Però jo també he de dir que jo crec que amb el tema de les vacunacions, us en recordeu quan al principi deien que no tindríem vacunacions perquè una vacunació havia de tindre com a mínim 2-3 anys perquè sortís a la venda i tal, i s'ha set capaç de, almenys d'un any, traure vacunes perquè per mirar. Jo crec que a nivell general no s'està fent tan malament, no? És veritat que ens agradaria que se fes d'una altra manera. És veritat, eh? A mi m'agradaria que estigués vacunat tothom, m'agradaria que aquesta gent, la meva sogra que té 86 anys no està vacunada, estigués vacunada. Sí, però jo crec que es fa tot allò que es pot. No hi ha ningú, crec, que en aquests moments fiqui traves a que es faci tot el que es pot, no?
Marta.
Sí, jo comparteixo amb algú que ho ha dit aquí, doncs que no s'ha fet bé, no sé si és a nivell de l'Estat espanyol, jo m'atreviria a dir que és a nivell d'Europa, doncs que no ho han fet bé, hi havia vacunes comprades i les vacunes no han arribat. Hi ha països que ho han fet bé, com és el cas de l'Estat d'Israel, que la majoria de la població està vacunada. Aquí la majoria no n'està, és justament justament al revés, no? I llavors, per tant, no s'ha fet bé. Hauríem d'estar doncs amb un 70% ara a finals d'abril i aquest 70% doncs ara s'ha reestimat que serà doncs a finals del mes d'agost, quan aquesta majoria de població, aquest 70%, doncs estarà immunitzada. Tant de bo sigui així, perquè necessitem tornar amb una seminormalitat en breu, perquè per molts motius, per la salut, òbviament, no? Però després per un motiu econòmic i un motiu psicològic,
perquè doncs, aquesta pandèmia doncs, ens farà pagar molt, molt car la salut mental també. Hi ha sectors de població que ho estan patint especialment.
No, hi ha indicadors molt tristos en aquest aspecte, que no surten als titulars ni afloren al dia a dia, però que al cap d'un any fan estralls, segons quina franja de població, d'edats o de situacions. Ens queda un minut per arribar a les dues. No sé si algú té alguna cosa molt, 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 molt breu. Maria, que m'havia demanat la paraula, però molt breu.
Sí, molt breu. No, bueno, potser sí que a relació de lo que ha sortit, no, del tema del tuit, potser que l'alcalde s'estigués preocupant una mica més de lo que són les finances municipals, més que d'estar fent aquests tuits, potser també desafortunats, no? Perquè I... és el segon any consecutiu que portem dèficit i això que no hi ha hagut festes majors, no? Potser que més li valdria que estigués treballant en aquest cas per reduir el dèficit de paeria. I però no dedicant-se a opinar sobre el tema de les vacunes, així de clar.
Majors, vull dir, a veure, que la festa major hi ha gent que té negocis, que la festa major s'ha de tirar endavant d'una altra manera. Vull dir, sisplau, siguem conseqüents. Què voleu? Que les empreses que es dediquen a les festes majors doncs pleguin i que no fem res? Vull dir, doncs traiem tots els diners de festes.
Bueno, de la festa major en parlarem aviat, perquè ja tens el calendari aquí damunt, Ignasi. El maig està aquí mateix.
Que una empresa de so és el mateix que una carnisseria.
Que ens plantem a les dues, Carme, Marta, Maria, Marisa i Ignasi. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies. Adéu-vos.